polític de Catalunya.
Sense posar data, eh?
Sense posar-hi data de moment. Senzillament es tracta de fixar les bases que permetin la negociació que desemboqui en aquesta consulta o en aquest referèndum. No tant de pactar que se celebri el 2025, per posar un exemple. Per cert, aprofito per dir també que Gabriel Rufián aprofitarà la seva intervenció al Congrés en el debat d'investidura de Núñez Feijóo precisament per recordar quines són les condicions d'Esquerra Republicana per investir Pedro Sánchez, perquè Esquerra, a diferència de la resta de partits independentistes, entén el debat d'investidura de Feijóo com un primer assalt a la investidura de Pedro Sánchez i volen tornar a repassar totes les seves exigències i condicions, també per marcar perfil propi, ara que Junts està capitalitzant bona part del focus mediàtic de les negociacions.
Són les 10. Comença o no, Adrià?
No, de moment encara no. Sí que veiem que molts diputats estan entrant encara a l'hemicicle. Veiem ara, per exemple, Albert Batet parlant amb Salvador Illa, just davant de l'escó de cap de l'oposició, però encara no hi és el president ni els consellers. El president els havia citat fa 10 minuts al seu despatx aquí al Parlament per fer una petita reunió per veure com ha d'anar aquest debat de política general. La majoria de diputats ja són a dins de l'hemicicle, però falta, diguéssim, el principal implicat ara mateix, que és el president i el seu govern.
Diferència entre la sessió de control del govern d'Espanya i el debat de política general al Parlament de Catalunya és que en uns el primer són puntualíssims i aquí anirem amb un evident retard. Ens ho fa saber Adrià Santa Susagna o la Sílvia Solanes o la Laia Colomer des del Parlament de Catalunya. Però estàvem parlant precisament del que pot parlar el president Aragonès, referèndum, 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 referèndum. Toni Aire, què dius?
Bueno, doncs que serà una mostra més de com anem a remolc o com la política catalana va a remolc els últims temps del que passa a Madrid amb poca alternativa real, no? És a dir, jo no sé què se n'ha fet de l'acord de claredat o de la taula de diàleg que havia de ser la gran bassa d'Esquerra Republicana. I jo crec que aquí és interessant seguir la competència entre Esquerra i Junts eterna, o no, però de moment que ja arrosseguem de fa bastant temps. Esquerra va tenir el seu moment, ha tingut el seu moment. Ara parlàveu que el focus està en Junts. És normal, l'aritmètica parlamentària ha portat a que els vots que ja estaven al sac del PSOE, que eren Bildu, PNB, Esquerra, BNG, etc., se'ls ha sumat un de necessari que no està en aquest sac d'entrada i, per tant, és l'únic que genera una incertesa. En generar aquesta incertesa ha posat unes reivindicacions damunt la taula que jo, i crec que tothom entén, que no haguessin estat damunt la taula si no hagués existit la derivada de Puigdemont ara en l'aritmètica Madrid necessària. I Esquerra ha fet una mica doncs allò que no havia fet fins ara, és a dir, en dos anys decidint ens vindrà a dir que ara ells han aconseguit l'amnistia i el referèndum o reivindicar-lo. No, van clarament a remolc del que està demanant ara Junts, que té el seu moment com l'Esquerra l'ha tingut durant dos anys, i ha aconseguit coses. I en aquell moment també Junts li ficava el ditet a l'ull, nyinyinyi, que no aconsegueixes coses, que li dona suport a canvio de nada a Pedro Sánchez, que se t'ha tret del damunt fàcilment. I ara Esquerra està en una altra tàctica, com venint a dir, tot el que demana Junts ja ho demanem nosaltres i insistim. Però clar, el debat d'avui, i sobretot el discurs del president Aragonès en aquest sentit, tinc la sensació que projectarà el que les últimes setmanes el govern de Catalunya, un punt d'impotència de dir feu-nos una mica de cas, també som aquí i estem reivindicant coses que mira, si ho aconsegueixen aquests també ho haurem aconseguit nosaltres.
Entre el PSOE i l'independentisme jo crec que hi ha dos grans problemes a dia d'avui. Un és de temps i l'altre és de format. De temps té que veure amb el tema de l'amnistia. Aragonès i Esquerra estan dient, i ahir, precisament per intentar anar per davant de Junts i per intentar recuperar espai, ahir van sortir dient, escolti'm, això ja està tot pactat políticament parlant i ara estem discutint els detalls, però això és el que ahir deia Esquerra. I a nivell de temps, en canvi, jo crec que el PSOE no està preparat per això. Sánchez va dir en el dia de la Festa de la Rosa que començarem a parlar de què és el que s'ha de parlar per la investidura després de que fracassi Feijóo. Per tant, aquí hi ha una primera diferència de calendari. Sánchez no té tanta pressa i Sánchez necessita temps perquè la societat espanyola i els seus votants entenguin que hi ha canvi de l'amnistia. I la segona qüestió és el que té a veure amb el referèndum. Illa, ja al desembre del 22, aleshores va explicar clarament que no hi hauria un referèndum, però que els catalans hi serien consultats sobre quin era el model de relació i l'encaix, que és un terme que per cert també ha fet en el PP, de Catalunya dintre d'Espanya. I per tant jo crec que Esquerra i Junts reclamaran un referèndum d'autodeterminació, i en canvi el Partit Socialista el que intentarà serà oferir un referèndum no vinculant, que és el que el Tribunal Constitucional i Conde Pompidou podrien avalar. I jo crec que en aquest tema, quin és el model de referèndum, si és un referèndum consultiu o és un referèndum vinculant, és on hi haurà el gran escull.
Bon dia, diputats i diputades.
Bon dia, presidenta R. Bons dies. Què tal? Bon dia, presidenta. Efectivament, bons dies. Comença, Adrià?
Sí, saludant a tots els diputats.
Senyora Marta Empordanès i Gutiérrez, benvinguda.
Ara estan explicant el canvi de diputats a la CUP, perquè sabeu que marxa l'Àlia Reguant, ja no farà aquest ple del debat de política general, i entra Marta Empordanès, que també estava ara doncs, el grup tècnic del grup parlamentari de la CUP.
D'acord amb les bases oficials del Departament d'Interior.
Comencen, com sempre, també comunicant doncs, les persones, que les dones que van morir a mans o a causa de la violència masclista, això ho fan a l'inici de cada ple.
El passat 17 de setembre.
I després doncs, començarà el discurs de Pere Aragonès.
En nom de la cambra, lamento i condemno aquests tres crims i reitero el compromís del Parlament en l'erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar pel seu record. D'acord amb el protocol de dol del Parlament de Catalunya contra les violències masclistes, la mesa convoca un minut de silenci avui.
Un minut de silenci al Parlament de Catalunya pels assassinats masclistes dels últims dies. Mentre això està passant...
Que en compliment amb allò que estableix la moció 111/12 del Parlament de Catalunya sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques...
És l'altra part de la litúrgia habitual, que són assassinats masclistes i morts de migrants al Mediterrani. Això fa un parell de legislatures que...
Mentrestant, pels passadissos del Congrés dels Diputats aquí a Madrid, i tenim l'Armenteres i el Mañé, hi ha alguna novetat per aquesta zona baixa?
De moment no, esperant a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que ha d'arribar en pocs minuts, perquè a les 10 en principi té una reunió, o tenia una reunió. Són les 10 i poc, i de moment no ha arribat.
Em consta que hi ha alguns diputats i diputades del Congrés de partits catalans que van avui cap a Madrid. O sigui, no van fer nit ahir aquí, sinó que van avui en tren amb AVE cap a Madrid i arribaran, doncs això... Acabarà per Feijó, però arribaran allò, com diria José María García de José Donato Pérez Pérez, el trote cochinero. Són les 10:07, un moment sisplau, ara tornem de ser d'aquí al món a RAC1 per parlar d'altres temes, entre els quals, per exemple, aquesta decisió judicial de que el gag de la Virgen del Rocío de TV3 era llibertat d'expressió.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El preu Lidl és el millor preu.
250 grams de festucs salats a l'Esto des d'avui per 2,69. T'estalvies un 17%. I 18 mandonguilles de pollastre i gall indi per 2,99. T'estalvies un 21%. Lidl marca la diferència.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita el mes sensible a Angel Energy.
Truca ara al 910-1081 o entra a angelenergy.es i tindràs 21% de descompte a la teva instal·lació.
Aprofita setembre el mes sensible. Recorda, 910-1081 o angelenergy.es.
Se'l m'ho deixava en 2 minutes? No tens excusa, perquè fins al 8 d'octubre a la Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 2 llums de salmó marinats. I els pots combinar? Tria congelat, tria la Sirena.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre gradols, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
Omplir el congelador amb el millor salmó? No tens excusa, perquè fins al 25 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria La Sirena.
La Mònica viu des de fa anys en un poble tranquil de la muntanya, envoltada de natura, però fa poc li van oferir una feina al centre de la ciutat. Al principi no ho tenia clar per culpa de la distància, però avui, gràcies al tren, va i ve de l'oficina tots els dies de la forma més còmoda possible. Així, durant els trajectes, té temps també per dedicar-se a una de les seves grans passions, la lectura. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar. Reserva ara per 50 euros sense despeses de cancel·lació i aconsegueix fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Creuer Fantàstic 2024 de Viatges al Corte Inglés.
Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aira i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
10 i 12 minuts. Per cert, si sou a Barcelona i fa una estona heu vist una columna de fum negre a la part alta de la ciutat, que sapigueu que és un autobús que s'ha cremat al carrer Sant Taló, a tocar de la plaça Adrià, per tant, molt a prop del carrer Montaner, en Via Augusta, a la part alta. No hi ha hagut ferits, però la columna de fum negre espès s'ha vist des de molts punts de la ciutat de Barcelona. Ara ja està directament apagat. Ha començat Pere Aragonès, el discurs al debat de política general, Adrià Santasusagna.
Sí, ja la fa, hi ha una primera referència a la situació política, escoltem-lo.
El candidat del Partit Socialista a l'Estat ha intentat recollir els suports necessaris per ser investit de nou president del govern a Espanya. En aquest marc, Catalunya és i serà decisiva. Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat i s'ha d'utilitzar. Catalunya va frenar la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de final de juliol. I per això, aquesta setmana, el senyor Núñez Feijó fracassarà, perquè Catalunya l'ha derrotat. Feijó fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. I aquí la resta de candidats, en especial doncs, el candidat Pedro Sánchez, ha de prendre nota. No n'hi ha prou en presentar-se amb l'espantall del retorn de la dreta i de l'extrema dreta. Cal moure's amb valentia i decisió. Sabem que l'amnistia no només és necessària, sinó que serà una realitat. Deien que era impossible, però passarà. És inevitable. Però amb l'amnistia no n'hi ha prou per resoldre el conflicte amb l'Estat. L'amnistia no és el punt i final, és el punt de partida. Per deixar de mirar què ha passat en els darrers 10 anys i començar a parlar de què ha de passar en el futur. I aquí vull deixar molt clar que amb l'amnistia en camí ha arribat l'hora d'obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur. La legislatura que ara comença a l'Estat, la legislatura 2023-2027, només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar. Des del 2012, el Parlament ha instat a l'Estat a una negociació per poder votar sobre el futur polític com a nació. Ara tenim l'oportunitat d'obrir i entrar en aquesta negociació amb la feina feta dels darrers anys i amb la conjuntura d'avui. El nostre deure és aprofitar l'oportunitat.
Doncs Pere Aragonès, que fa la primera referència política i continua parlant.
Com a president de Catalunya estic preparat i no escatimaré esforços per tirar endavant la resolució del conflicte de sobirania amb l'Estat. I la resolució del conflicte passa perquè Catalunya voti. Si en algun moment hem tingut la força per fer-ho possible, és ara. Els grups independentistes, el Congrés de Diputats a Madrid, tenen a les mans el primer pas perquè sigui possible. Tenen la clau de la governabilitat de l'Estat i cal utilitzar-la per aconseguir, des Pedro Sánchez, el compromís que Catalunya voti.
Per tant, amnistia i autodeterminació.
La negociació que hem d'obrir, al meu entendre. Res i curt. Amnistia i autodeterminació. Democràcia i llibertat. De la mateixa manera que l'amnistia ens deien que era impossible, i avui ja no ho és, cal obrir la següent carpeta d'allò que ens han dit els impossibles. Cal un compromís ferm que al llarg de la propera legislatura treballarem, la de l'Estat, treballarem per trobar, acordar la via perquè la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur. Cal que el proper govern de l'Estat obri aquesta porta i cal que el candidat Sánchez en prengui nota. I entraré amb més detall al llarg de la meva intervenció i especialment al final. Però seria un greu error no aprofitar la força que ens han donat les urnes, aprofitar-ho des de la màxima unitat per assentar les bases que ens han de permetre resoldre de forma definitiva el conflicte de sobirania amb l'Estat. I a partir d'aquí començo amb el primer bloc, amb la idea de país.
Aquí diguéssim,
ja fer... era... sí,
sí, a fer la introducció i ara comença a parlar, diguéssim, del balanç de govern, etc, etc. Per tant, els missatges principals polítics els acaba de donar ara mateixa.
Aviam, des de Madrid, Josep Planell, Junts per Catalunya, què diu sobre aquest tema?
Abans parlàvem d'aquestes garanties que els partits independentistes demanen per votar Pedro Sánchez, garanties que haurien de servir per certificar que efectivament l'amnistia s'aprovarà després de la investidura, perquè ja no hi ha temps material per aprovar-la abans. Doncs bé, efectivament, abans ho explicava l'Adrià, una de les opcions que s'està discutint és un document signat per tots els interlocutors amb un calendari d'aprovació d'aquesta llei d'amnistia. De fet, és un globus sonda que en el seu moment, fa 3 setmanes aproximadament, ja va deixar caure la número 2 d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, tot i que després, al cap de poques hores, la va fer rectificar la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Doncs bé, aquest és efectivament un dels instruments que s'estaria estudiant, però fonts de Junts per Catalunya ens expliquen que ells no veuen clar que aquest acabi sent un sistema que permeti efectivament dotar d'aquestes garanties tot el procés de negociació. Ells són partidaris d'establir un sistema de verificació, perquè ens entenguem, que serveixi no només per garantir que l'amnistia s'aprova, sinó que serveixi també per comprovar que tots els acords que es vagin tancant al llarg de la legislatura també es vagin executant i es vagin complint, perquè ells entenen que no es tracta només d'investir Pedro Sánchez ara amb la llei d'amnistia sota el braç, sinó d'anar avançant en la resolució del conflicte, com ara també deia el president Aragonès, al llarg de la legislatura. I volen aquest sistema de verificació.
Són les 10 i 17 minuts, clar, tot això, veurem si avui a la resposta, quan parli Núñez Feijóo a Madrid, en el Congrés dels Diputats, en contra de l'amnistia, qui el respondrà, dèiem, si ho faria Pedro Sánchez, si ho faria Patxi López, qui ho faria? Sabem alguna cosa nova, Jordi Armenteres, Congrés dels Diputats?
Perdó, que estàvem parlant amb redacció un moment.
Sí, sabem sí. Que no sabem
digues,
qui
s'arriba
el PSOE, però ara l'Armenteres us explicarà bé el tema.
Sí. El PSOE ens explicaran a les 3 menys 5 de la tarda qui intervé. I amb tots els càrrecs socialistes que hem anat parlant, rialla quan pregunta si serà Patxi López o Pedro Sánchez. No sabem interpretar aquesta rialla perquè hi ha teories per tot. Per cert,
potser no ho saben ni ells, eh?
Això també pot ser. Ayuso anuncia declaracions abans del discurs d'Alberto Núñez Feijóo cap a 3:15 del migdia.
A les portes del Congrés.
Cosa que és estranya, perquè al final el protagonisme
per marcar el camí.
És de...
per ajudar.
És de fijo.
És la telonera de luxe.
Sí, telonera.
No, té una agenda pròpia.
No,
la telonera
no,
de
Feijó. No ens havíem adonat, Joan.
La telonera de Feijó.
No ens havíem adonat.
De ninguna manera.
I a tot això, des del PP, també ha parlat el vicesecretari, que aquí parla tot Déu, per parlar en plata. Ui, espera tu. Toni Soler, bon dia.
Hola, bon dia.
He dit tot Déu. Tu creus que hi ha opcions de que Abogados Cristianos em foti una querella o no?
Però amb qui t'has fotut, tu?
No, ara acabo de dir, dic, des del PP parla tot Déu, i esclar, quan he vist que Advocats Cristians ha contraatacat aquest matí, doncs ara penso que saber que qualsevol cosa que es pugui dir que no sigui efecte d'una possible demanda.
No, jo crec que pots estar molt tranquil. Jo també ho estava, eh? Jo crec que aquestes coses no tenen cap recorregut judicial, i a mi em feia més mandra que altra cosa, i per tant, doncs, res, ja està, fora, oblidat.
Toni, quantes demandes portes a la teva vida?
Jo, no, dues.
Dues. Aquesta i l'altra quina era?
L'altra va ser per una menció als Mossos, i un dels sindicats un parell de sindicats dels Mossos d'Esquadra d'allò, però el cas també es va resoldre bé. T'he de dir que en el cas anterior potser sí que se'ns va anar una mica a la mà i jo mateix em vaig disculpar del programa, mentre que en aquesta ocasió jo la veritat és que no estava gens d'acord amb que la cosa hagués d'acabar en els tribunals, i a més trobo que va ser, ho ha aprofitat de forma molt barroera pel president de la Junta d'Andalusia, que és el que em va tocar més la pera, perquè passar una cosa, una broma és una broma de més mal gust o menys mal gust, però llavors aprofitar-ho per dir que s'està insultant a tot un poble i sobretot a un poble tan connectat amb el nostre com és l'andalús, doncs això sí que em va semblar molt oportunista i molt mal gust. Però per la resta, doncs, és una anècdota, i jo crec que els Abogados Cristianos aquests, vull dir, viuen d'aquestes dosis de propaganda que suposo que que la necessiten, i ja està, i no té més interès.
Tu estaves segur que tot plegat s'acabaria així?
Bueno, era la meva... jo sóc optimista en general, i a més els nostres advocats deien que això, la cosa no tenia recorregut legal. Només ens imaginàvem que hauríem d'anar a una vista preliminar, que ja ens feia mandra, perquè això d'anar d'heroi de la llibertat d'expressió, segons quina edat fa certa gràcia, però a la meva ja, la veritat és que no, fa més mandra que altra cosa, i si ens hem estalviat fins i tot aquestes vistes preliminars, doncs mira, millor.
Avui amb el GAC he tingut algun dubte. Posem-lo un moment, sisplau.
Llevo 200 años. Sí. 200! Ni 10 ni 8, 200 años. Sin poder echar un palo como Dios manda.
Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la. Ho tinc pensat tota l'estona.
Jo és que fa estona...
Estem en un camp de mines, tio.
Una pregunta, Toni. Clar, no sé què dir per no cagar-la, estem en un camp de mines. Això vol dir que era improvisació? Tot era improvisat, això no?
Sí, perquè això és una secció en què apareix una ruleta i amb quatre personatges. Llavors la Judit Martín, que és especialista en improvisació, li toca el personatge que li toca. I llavors l'entrevista, hi ha una mica de guió pels quatre personatges possibles, però realment tot és un exercici d'improvisació.
Evidentment, en aquest exercici d'improvisació, tu en aquell moment pensaves que allò podria anar pel pedregà?
Sí, però no en termes judicials, sinó en termes de... vigila que no se t'ofengui massa gent. L'objectiu del meu programa, i crec que el de la majoria de programes d'humor, no és a veure quanta gent ofens, saps? No és aquest el tema. Però clar, quan hi ha el tema religiós, doncs és com més divertit, tant per l'humorista com pel públic, pensar que estàs en un terreny una mica de risc, no? I era per donar èmfasi a això. Però, vaja, jo em nego a creure que la paròdia no de la religió en si, perquè no és la religió en si, estem parlant d'una icona. Estem parlant d'una icona de Setmana Santa, estem parlant d'una estampa. Per mi no és el mateix, sincerament, en el rànquing de sacrilegisme, o com es digui, no és el mateix ficar-se amb la Moreneta o la Virgen del Rocío que no ficar-se amb Déu o amb Jesucrist. I, per tant, jo no mai vaig sentir que això pogués resultar especialment ofensiu ni pels més creients.
Aquest matí, és que fa fins i tot grima dir-ho, hi ha aquesta associació d'advocats cristians, que és qui us va denunciar, que aquest mateix matí ja ha anunciat que recorrerà la sentència. De fet, la portaveu d'advocats cristians ha piulat amnistia total per trencar Espanya, que ja en diràs, i arremetre contra els catòlics. I llavors, mirant, l'Albert Sort, el subdirector del Mona Racó, anat mirant l'històric de tuits, i un dels últims tuits d'advocats cristians diu així: da me gusta a la cruz del Valle de los Caídos. Hi ha una fotografia del mausoleu franquista. Clar, és que quina opinió pot mereixer una associació d'aquest tipus?
Bueno, jo crec que és evident que els interessa molt més aquest món que l'altre món, saps? Que, vull dir que són, que és una associació més laica que religiosa, i que les ofenses a la religió o els sentiments de la bona gent creient els utilitzen pel seu propi interès polític. I el fet que ho barregin amb l'amnistia i amb d'allò, em sembla que ho deixa ben evident. La veritat és que ni ho sabia, havien presentat recurs, però vaja, no... Jo no els vull seguir el joc i vull oblidar-me d'ells el més ràpid possible.
Fa concretament, espera't, l'11 d'abril, juny, juliol, agost, setembre, o sigui, fa més gairebé mig any, deies, això l'està passant.
Exigim disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear els andalusos. És mentida, és responsable i és demagògic.
Primer, creus que arribaran les disculpes de Juanma Moreno? I la segona, qui més us hauria de demanar perdó?
No, ningú. És que només faltaria. Els humoristes no ens han de, ningú ens ha de demanar perdó per res. Però era una manera de allò que diuen, la millor defensa és un bon atac, no? Vull dir, hi ha casos en què en un programa com el nostre, que és tot en directe, a vegades se te'n va la mà i llavors no... És està bé dir, escolta, i ens vam passar, o vam estar massa esbiaixats, o vam ser massa agressius, o vam ser el que sigui, etc. Però en aquest cas, jo francament em sentia atacat i em sentia utilitzat, i em sabia molt de greu, a més, que fos tot un president d'Andalusia qui perdés el temps amb això, només per burxar la ferida i el greuge entre Andalusia i Catalunya, i per això ho trobava irresponsable, i bueno, llavors evidentment no espero disculpes de part seva, perquè em sembla que un dels pilars de la seva política és alimentar el greuge i el conflicte amb Catalunya. Això ho ha fet, per desgràcia, massa presidents i massa polítics andalusos, i no serem nosaltres qui canviem aquesta tendència.
Aquell dia 11 d'abril també vas dir que l'equip de l'Està Passant va rebre intimidacions. De què estaves parlant aquell dia? Què volies dir?
Em referia que les xarxes, la Judit Martín, o jo mateix, o el Jair, o altra gent de l'equip, havia rebut molts insults i moltes... Bueno, aquelles coses que passen quan estàs enmig d'una polèmica, res de l'altre món. Val. Però, com és normal, havíem de defensar-nos, i es va ser la nostra feina.
Acabo amb una última pregunta, perquè al maig aquí al Mona Racó vas dir una cosa, que cada dia penses en deixar de presentar aquest programa. Encara et passa pel cap o no?
Sí, sí, em passa pel cap bastant, i jo crec que aquest any... hem de mirar com s'ajusta el calendari, però sí que hi haurà canvis, perquè tinc altres compromisos que que segurament faran que el programa no, sigui més coral en mig termini, per dir-ho així.
T'has empatullat i ara dic ai. És a dir, en poques paraules, allò que deies de que volies deixar-ho de presentar cada dia, això ho deixaràs a final de temporada?
Sí, bueno, jo crec que serà un procés com de transició. El programa ja és molt coral i ha de ser més... No és un programa d'autor, i a mi és així com està dissenyat i és com m'agrada que sigui, i és aquesta tendència, diguem-ne, que s'intensificarà. Perquè,
sí, el que no vols és tenir el compromís d'anar cada dia a TV3 en pantalla, per entendre'ns, no? I que a poc això sí, vagi passant perquè
ja
vagis deixant.
Sí, jo soc poc de compromisos diaris, però porto 6 anys ja amb l'està passant i necessito, que l'esquema canviï una mica. I jo també crec que el programa anirà bé.
I tens clar que faràs per això, que deies projectes i compromisos?
No compromisos televisius. Tenim un rodatge i tenim coses diverses que he d'afrontar i que em demanen una mica més de disponibilitat de la que tinc ara.
Quan parles de deixar-ho, i acabo, quan parles de deixar-ho, Toni, estem parlant de deixar-ho a poc a poc, i quan parles de coralitat és que hi hagi més gent que estigui passant per allà, no? És a dir, el Jair, l'Òscar, la Judit i tal, i vagi passant més gent per allà.
Bueno, sí, fixa't que els dijous ara ja ho presenten fent tàndem l'Òscar Andreu i la Natza Ferrer, i anem assajant fórmules per justament per demostrar a TV3 i demostrar a l'audiència que el programa no depèn de qui hi ha al capdavant, sinó que el programa és una fórmula prou sòlida com per permetre's aquestes variacions, no? Pues això anirà més.
Bueno, per tant, perdrem una estona de presentador de l'Està Passant i esperem guanyar un tertulià. Una abraçada molt forta. Recuperar un tertulià.
Ara he vist molt bé i m'acabo de llevar, imagina't.
T'acabes de llevar, perfecte. És una hora perfecta per poder entrar. Una abraçada, Toni. Et trobem a faltar, cuida't. Gràcies, que vagi bé. Són les 10:31, Toni Soler. Parlant d'aquest gag i sobretot anunciant que progressivament anirà deixant l'Està Passant a TV3 perquè ja comença, doncs, diu que ja té una edat i que aquestes coses que acostumen a passar i que té altres compromisos, diu ell. Són les 10:31, en fi, des del Parlament de Catalunya, alguna novetat, Adrià Santasusagna?
Doncs mira, de moment ara està fent un repàs de totes les dades econòmiques, socials, etc. Sí que ha parlat del català, dient que ha admès que des de Catalunya potser no s'ha cuidat prou la llengua i que s'ha de potenciar molt més, i està fent tot un repàs de com està la situació econòmicament i socialment parlant de Catalunya. Però vaja, tot el que fa referència al referèndum i l'amnistia ha donat unes pinzellades en el principi del discurs i s'explicarà més tard quan acabi. Estem a la pàgina 9 de 37.
No.
Ara que l'Adrià t'expliqui com està escrit aquest
quin
discurs
estrès.
Que és una cosa molt curiosa que jo no havia vist mai.
El Xavi Bundó m'explica per acabar la tertúlia, d'aquí uns moments tindré el Manuel Javois en aquest estudi per parlar de la seva última novel·la, que encara no ha arribat, ja dic, que és per mi és la millor de les tres, últimes que ha escrit, perquè he descobert que em va escriure una fa molts anys i no l'he llegida, i ara parlarem amb ell d'aquesta novel·la que es diu Mirafiori, que els que som els que se nos cal el pelo pa atrás,
com el 131.
Ara, pues és que no, és que parla d'aquest cotxe del 131 Super Mirafiori. El Xavi Bundó m'envia un missatge que diu: interessant els dos punts, quan escoltàvem el Pere Aragonès, que acaba de dir que l'amnistia no és el punt final sinó el punt de partida, i Salvador Illa diumenge a la festa de la Rosa Gavà va fer referència a una última etapa. És a dir, el president ho col·loca com l'inici i el candidat i cap de l'oposició ho posa com a punt final o com a última etapa.
Sí, però aquí haurem d'estar atents, Jordi, també, quan en desemboqui això. Tu ja saps que soc de la teoria que no està feta aquesta investidura, entre altres coses, perquè encara vull veure com s'assumeix en quins termes això de l'amnistia i després el referèndum. Si Junts cedeix amb això a la baixa, tindrà un problema molt gros, i jo no veig tan clar ni que pugui cedir Junts ni que el PSOE pugui assumir segons quines coses. En aquest cas, si no hi ha acord, quedarà algú en el cul a l'aire quan diu que això de que ja estava fet, per l'ànsia com deien els de Mishima, l'ànsia que cura, doncs l'ànsia de dir jo també ho demanava. Però haurem de resseguir les declaracions que ha fet Esquerra aquestes setmanes, des que van haver-hi les eleccions, perquè Marta Rovira, per exemple, sí va parlar de punt final a l'amnistia. I després es va corregir. Igual com heu citat abans la Teresa Jordà, que va ser corregida per Laura Viragrà. És a dir, hi ha com una verborrea o com una incontinència declarativa per intentar fixar marcs i posició que els està portant algunes contradiccions. I això que diu Salvador Illa jo crec que és interessant. En tot cas, ara i de cara a la resolució que hi hagi, aquest debat d'avui del Parlament de Catalunya, en teoria, anava de l'obra de govern de la
Generalitat. Bueno, és que són dues hores i és el que està fent, no? Està fent un repàs i dient quin és el compromís del president i quines són les coses que ha fet bé i les bases, no? Bàsicament, perquè allò del compliment del pla de govern, sí, tu pots dir que s'ha complert un 60%, però si la gent no ho percebeix en mesures concretes a casa seva, diguéssim, és molt complicat de vendre, no? Llavors és el compromís del sobretot del president, perquè està parlant molt el meu compromís. Amb el tema del conflicte polític, la pretensió del president és dir s'ha de tancar ràpidament abans de la investidura o fixant un calendari el que es denomina la carpeta de la repressió, no? Com si ell pogués rebre a Palau a Carles Puigdemont i Marta Rovira, no? I amb aquesta imatge tanquem aquesta carpeta, però per fixar, com deia el Toni, els marcs mentals i els relats dels partits, el govern de la Generalitat, el president i Esquerra Republicana ja se situen en la següent pista, que seria la del referèndum. El tema de les declaracions és que, com que Junts per Catalunya ha imposat aquest silenci perquè no necessita fer declaracions, perquè el foco ja el tenen a sobre sense parlar, o sigui, Carles Puigdemont assumeix aquesta negociació en primera fila perquè tot el foco està sobre ell, seria gairebé irresponsable no assumir-la ell.
I perquè et dona força no contradir-te constantment.
I llavors s'imposa aquest silenci perquè no necessiten més foco i ja el tenen tot. En canvi, Esquerra Republicana es queda fora de foco i el que fa és intentar col·locar missatges. Una altra cosa és el més encert o desencert que tinguin els seus portaveus en cada moment a l'hora d'intentar col·locar aquest missatge per si els dona o no els dona cert avantatge davant de Junts. Ja estem veient que això no està passant.
Toni, per contradiccions, si rasquem una mica la hemeroteca, en trobaríem de tothom, sí, ell, del mateix Puigdemont, no, quan durant tota la campanya va dir que amb els seus vots no, Pedro Sánchez no seria president.
Bueno, és que, però
vull dir que veiem les contradiccions d'uns i dels altres.
No, jo les miro de tots, però és que no ha passat encara que sigui president amb els seus vots, que és el que jo reitero. És a dir, tothom ho dona molt per fet, això també és una construcció de marcs mentals, els PSOE són molt vius amb això i estan reversionant a Tarradellas. Surten de la reunió i diuen que ha anat fantàstic, com va fer ell amb l'Adolfo Suárez, per generar un clima. I jo aquest clima, si hem de baixar al concret, el veig molt poc assumible en els termes en què ho hauria de plantejar Junts per intentar sobreviure i tenir recorregut per part del PSOE. I si cedeixen, el problema el tindrà Junts.
Però una cosa és l'especulació de com d'assumible és, i l'altra cosa és que de rectificacions i de canvis en les condicions n'hi ha hagut. Exacte, és a dir, però no pot, el que no pot ser és que quan ho faci Junts diguem i ho excusem dient que això és la maduresa de la política,
però encara no ho ha fet, no?
Sis anys és a dir... dient que Esquerra... No, sí, sí que ho ha fet, sí, ha tret la variable del referèndum com a condició, com a línia vermella per poder investir Pedro Sánchez, ha tret la... Bé, és que a la conferència
que
va fer...
És que no ha acabat el procés, jo crec que passem moltes pantalles molt ràpid, és a dir, donem per fet que ja s'ha tret el del referèndum.
Ell va dir que hi hauria que si el dia 19 no s'aprovava la qüestió del català, era molt difícil, o de fet va dir que no hi hauria investidura, i després amb això hi ha hagut un canvi.
I després va dir gràcies per intentar-ho.
Li va dir a l'Alvarez.
Però en aquest Getafe Leganés, en aquest Getafe Leganés del que abans parlava el Jordi Basté, jo crec que hi ha una única cosa interessant que el pot convertir en un partit de Conference League com a mínim, el que avui veiem al Parlament.
Hosti, jo prefereixo un Getafe Leganés.
Una està segona i l'altra primera, però deixa'm dir-ho. Que és... Com se'n sortirà Salvador Illa? Ahir a la roda de premsa de posterior al Consell de Ministres, la portaveu li van preguntar de forma directa: escolti, vostè creu que el senyor Puigdemont se'l té que jutjar a Espanya i ha de compareixer davant d'un tribunal? I ell i ella va tocar el violí i va contestar: tal com acaba de decir la vicepresidenta Calviño, nuestra economía va muy bien. És literal el que acabo de dir. Amb la qual cosa, si ara hem escoltat el president Aragonès dient que l'amnistia ja està i que el que aquí realment importa és com es pacta el referèndum i que això és una condició sine qua non, que és una mica el que ens ha vingut a dir, com se'n surt Salvador Illa? Li porta la contrària Aragonès, quan Moncloa és evident que està negociant i tothom ho ha reconegut, diu que sí i per tant xafa la guitarra i es peta el guió que deu tenir Marcat Sánchez. O sigui, és l'únic interessant d'aquest Getafe Leganés. Com ho fa Illa?
La setmana passada Illa ja va desmentir a Oriol Junqueras quan insistia en que l'amnistia estava feta. Vull dir, tot això és cada dia
s'ajusta. Sí, però fotre-se-les des del faristol del Parlament és una altra cosa.
Per això s'agraeix el silenci una mica.
Cada dia s'ajusta una mica al relat i al discurs de cada partit en funció de com anem. I ho veurem en les setmanes que ens queden fins a un debat d'investidura de Pedro Sánchez, ho veurem de tots colors.
I és molt important els petits canvis de llenguatge, perquè, per exemple, jo estic molt d'acord amb el que deia el Joan abans, que el PSC, no d'ara, de fet ja fa uns anys, que parla de que en algun moment el poble de Catalunya haurà de donar suport a través d'una consulta, a través de... Sempre fan servir aquests eufemismes, però que d'alguna manera haurà de ratificar el nou acord polític, diguem-ne, el nou diguem-ne, s'ha de recuperar el consentiment que el Tribunal Constitucional es va carregar amb la sentència de l'Estatut, no? I aleshores el que jo veig perillós que Esquerra Republicana es posi ara, quan encara no està ni tan sols enfornada l'amnistia, per més que ells ho donin per fet, que es posin ja de seguida a parlar de l'autodeterminació, té un risc molt complicat que això se'n vagi, diguem-ne, com que Esquerra també li agrada molt els eufemismes, cap a una mena de consulta que no serveix per dirimir si s'ha de fer la independència, perquè Espanya no acceptarà mai un referèndum en aquests termes amb garanties, sinó que se'n vagi per ratificar una renovació estructural de l'autonomisme amb els termes que sigui, i en aquest escenari ens trobarem que hi haurà una part, un gruix molt important de l'independentisme que li passarà com li va passar Esquerra amb el referèndum de l'Estatut, que és que no sabran on posicionar-se, diguem-ne, perquè es trobaran
Esquerra va dir que no.
Però aquesta desviació
finalment ho van fer.
Aquesta desviació...
Acabem acabant, sisplau, sí, Isabel.
Molt breu, aquesta desviació que assenyala l'Ot, Esquerra ja la va assumir en acceptar les condicions i el full de ruta de la taula de diàleg que va deixar d'existir. O sigui que el PSOE el que plantejava era allò que deien de votar un acord i no votar un desacord, no? I votar un acord no era gaire cosa més que votar una reforma de l'Estatut en un referèndum, que és obligatori, per entendre'ns.
És que, de fet, amb el breu fragment que hem escoltat del president Aragonès, quan ha parlat d'autodeterminació, no ha parlat ni tan sols d'independència, literalment, corregiu-me si m'equivoco, ha fet servir el terme conflicte de sobirania, que és una cosa que perfectament, diguem-ne, ens pot remetre a una qüestió competencial i de prestigi institucional, i ja està. I després volia fer un últim apunt molt, molt breu, Jordi, perdona, que és que dèiem això, fèiem broma amb això del Getafe Leganés, i és veritat que hi ha un problema de que avui s'ha solapat l'agenda del president Aragonès i del debat de política general amb la investidura de Feijóo, però aquest govern té un problema estructural, diguem-ne, o sigui, té un problema de fons que no és d'avui només, amb la seva política comunicativa i amb la seva capacitat de transmetre què estan fent i on volen anar. I passa, entre altres coses, per tota la renúncia progressiva dels espais de poder a partir del 2017, d'una banda, i passa també perquè és un govern que no està mai malament recordar-ho, és un govern que té 33 diputats en un Parlament en què la majoria és del 68. I, per tant, hi ha aquesta manca absoluta d'agenda legislativa perquè el govern té por de perdre votacions i, per tant, no intenta cap reforma seriosa, no intenta cap política seriosa. Això d'acostumar-nos en una democràcia a que el govern arrenti les mans i s'adormi, diguem-ne, amb aquesta inactivitat, no crec que ho haguem de normalitzar.
Aquí, Jordi, saps a qui t'estàs... t'hauries d'entrevistar d'aquí... No gaire, si es deixa, i que seria interessant a partir del que deies, una persona que ha avançat molt dels escenaris que hem anat dient ara, i en el seu dia va prendre per boig, i els primers que el van anar castigant van ser els seus, que és Miquel Iceta. Miquel Iceta va parlar d'indults, va parlar de les solucions felices, va parlar de les consultes, va parlar, és a dir...
De la llei declarada.
Clar, és que jo crec que és una persona que, a veure, no sé si li ha sortit de motu propi o l'han utilitzat clàssicament per deixar anar globus sonda, que en el seu moment van semblar que es queia el món, i que més o menys hem acabat en aquests escenaris que he apuntat.
Amb el tema de l'Iceta, estimat Toni Gaire, sí. jo crec que l'Iceta està molt feliç a Madrid, però m'atreviria a dir, potser m'equivoco, que molt infeliç en el càrrec.
Home, és a dir, ho va dir el dia que assumia el càrrec, que és molt fort, sí. Te'n recordes? Sí, que va dir, sí, hubiese sí. preferido seguir en el otro ministerio. Vinga.
Clar, sí. O sigui, una mica, clar, una mica la sensació de que ha perdut el que més vols Iceta, que és el gruix polític. Mm. És a dir, en això del gruix polític, és a dir, Iceta ara l'hem perdut, no existeix aquest Iceta que analitzava el que era la política. Ah, efectivament, l'estratègia, jo crec que, no sé si la segueix l'estratègia, el Pedro Sánchez li fa cas amb alguna cosa, però és evident que Miquel Iceta amb un ministeri com aquest de cultura i esports, quan sempre dic que el més rodó que he vist és un meló, doncs clar, és com una cosa com molt estranya, no?
És que Sánchez torna els favors com els torna, no?
Sí, sí.
Bueno, que van quedar encàrrec tots, perquè mira la Franzina, mira la Batet, mira l'Iceta, mira el Patxi...
Bueno, serà interessantíssim. Si governa, qui hi haurà, quins ministeris?
Molt.
Qui hi haurà, serà molt divertit veure.
Ha de Colau.
Qui seran els ministres de la pròxima legislatura?
Són tots diputats. O sigui, que si no són ministres, tenen el sou garantit.
Fins i tot el cap de gabinet, sí, sí.
Escolta, que són pràcticament 3:15. Mònica.
Hola.
Com ho tenim, això?
M'ho faig a sobre, ja, l'ull de poll. M'ho estic
fent
a sobre.
Vinga, pa'lante.
Va, pa'lante. Avui, Jordi, no sé si començar a l'estil de la intel·ligència artificial que està traduint els podcasts de Spotify. És a dir, que et diria, què programa, què lindura hiciste, Jordi, hoy con conexiones desde Madrid.
Que lindura, m'encanta, que lindura.
Lindura m'encanta. Que lindíssimos los tertulianos. O bé fer-ho, com tu deies també avui a la secta de les 6, amb aquell to dels periodistes de la televisió del Real Madrid. Hoy en el món, a RAC1, seguiremos en directo el debate de... A mi això m'esgota, aquestes pujades i baixades
aquest
de tot.
Aquest to sálvame.
És horrorós, no s'aguanta.
Aquest to sálvame de... ¿Ha visto ustedes que Jordi Ramos está en estos momentos tomándose el 14avo café del día? I aquest to de sálvame que em posa una mica nerviós.
A mi també, i a més el trobo esgotador. Per tant, el que farem és simular un carrusel deportivo, que és com tu has batejat el dia d'avui, amb aquest Barça-Celta que jugava al Congrés i el Getafe-Leganés que jugava al Parlament. Comencem amb en Joan López Alegre, que ens deia justament que estem de pretemporada i que la primera jornada de Lliga serà a partir de divendres, quan acabi aquest debat d'investidura fallit d'en Feijó. En Joan, que també deia que avui Pedro Sánchez no té cap necessitat de sortir al camp. Els socialistes el que han de fer, ha dit en Joan, és deixar en evidència que l'únic soci del Partit Popular és Vox. Antoni Aire, jugant pel lateral, el problema del Partit Popular, ha dit, és que en aquest moment no és coherent, és la incoherència, i la Isabel García Pagán li ha dit: home, a veure, no podem reclamar coherència a Feijó quan no li reclamem també a Pedro Sánchez. La Isabel, per cert, que avui ens ha descobert que el Congrés no està format per 4 edificis, sinó que hi ha un de 5è, que és Casa Manolo, no? On pots anar allà a fotre't uns xurros espectacular. Ves i Eves, té després?
Vale.
Avui no,
no però potser demà.
Però jo hi aniria.
Tu hi aniries. Va, xurros, demà en Basté, que anirà a casa Xurros, obriu-li la persiana, si us plau. Aquí l'Otbou, que ha anat cap al partit Getafe-Leganés a comentar per les coses que estan passant avui al Parlament, i ha dit que el govern, a part d'un problema de comunicació, té una manca absoluta d'agenda legislativa. Què més? Ah, també hem connectat amb Antoni Soler, que ens ha dit que ja sabia que la denúncia pel gag de la Virgen del Rocío no tindria recorregut, que li feia més mandra que una altra cosa, però ens ha donat una mica una primícia, no? Ens ha explicat que el programa cada vegada serà més coral, que ell anirà abandonant la presentació de l'Està passant, i va, l'última frase, Basté, avui, d'Antoni Aire, que ha dit: Patxi López va més suelto que López Alegre.
Aviam, abans d'acabar, passo pel Parlament perquè crec que Adrià Santasusagna, hi ha alguna novetat que hagi dit el president Aragonès, oi?
Doncs sí, Pere Aragonès ha dit que des del govern estan garantint i garantiran totes les mesures necessàries per evitar que els infants tinguin accés tant d'hora a la pornografia, un tema que hem tractat molt al món a RAC1, i s'acaba de referir ara mateix al president. Escoltem-lo.
Continuant avançant amb l'educació sexual integral a les escoles. Una proposta i unes mesures que poden espantar els més conservadors, però que són del tot necessari i imprescindible davant de realitats tan evidents i tan preocupants com l'accés fàcil, massiu i continuat de molts dels nostres infants i adolescents a la pornografia, que ha esdevingut en molts casos l'única eina d'educació sexual que tenen. Doncs l'escola hi haurà educació sexual integral.
Doncs això que ha dit Pere Aragonès, aquest tema precisament que serà un dels grans temes de debat en aquest debat de política general, perquè molts partits, PSC, Comuns, també Esquerra, la CUP, porten doncs diferents propostes d'educació sexual, d'intentar evitar que els infants tinguin aquest accés a la pornografia i fins i tot doncs limitar l'ús del telèfon a les aules.
Ja sabeu que és un dels temes que tenim més obsessionats aquí al món a RAC1 des de fa temps, molt de temps, que és el tema de l'accés a la pornografia de les criatures i la educació sexoafectiva, i a partir de quina edat i com, i si ha de ser a les escoles, si les escoles s'ha de permetre un telèfon mòbil, o si s'ha de prohibir, que no passa res perquè els petits no poden conduir, per tant, se'ls prohibeix conduir, prohibir directament que portin el telèfon mòbil a les escoles, entre altres perquè, per fi, ara aquest no és el debat, però i no tenim temps, però a les escoles normalment els patis, quan eren petits, anàvem a socialitzar. Anàvem a jugar a futbol, anàvem a intercanviar cromos, anàvem a xerrar, anàvem el que fos, però mai amb la tecnologia allà aïllar-se socialment de la resta de companys. En fi, ja en parlarem. 11 minuts i les 11, per cert, que demà tenim com una mena de jaula de locos de banda, o de locos, de locos i locos, demà a una tertúlia que es dirà Madrid DF. On hi seran? Pablo Iglesias. Mac Duranic.
Perdó.
Lucía Méndez.
L'altra.
I Dorantón Losada.
Que no et quedis tancat allà, amb ells.
Que l'indurà.
Bueno.
Pot ser divertit.
És una grandíssima combinació.
Sí, sí, sí.
Perdó, m'he deixat un.
Ah, ja, jo estic esperant el que et deixes.
Ah, jo també.
Enric Juliana.
Ah. Vinga, ja.
Si quedo tancat aquí... Home. Bueno, una altra cosa no.
Que et porti el llaverín canalla.
Ara t'anava a dir, ara t'anava a dir. Ai, Déu. Bueno, jo crec que portaré una... Saps allò que hi ha als camps de futbol? Que bueno, ja no en porten d'aquests. Saps allò que portaves que era com una mena d'esprai? Que feies... Doncs demà amb aquesta gent ja començarà una nova tertúlia que es dirà Madrid DF. Escolteu-me, moltes gràcies. Ai, espera't un moment, que m'han fotut un cop d'estat a la cadira, ja ho sé.
Ah, sí, sí.
Hola, Polls, bon dia. Ja, jo ho sé tot.
Doncs no sé si sabeu què heu de fer per començar a pagar menys per la vostra energia si sou clients de Naturgy. Doncs és que no heu de fer absolutament res, perquè Naturgy ha baixat més d'un 30% el preu del quilowatt hora a 1,5 milió de clients. Així, perquè sí. Si encara no sou clients de Naturgy, l'únic que heu de fer és trucar al 900 33 11 99. No espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy.
10 minuts i les 11. Amics i amigues, fins la setmana que ve. Aquí us espero. Una abraçada a tots. Fins ara. Un gran Manuel Javois. D'aquí uns moments, Mirafiori, el món a RAC1.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix-se a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Tot comença
comença a dins, des del benestar, les ganes de fer plans i, per descomptat, les digestions. Activia ajuda a la teva salut digestiva. I, a més, és boníssim. Amb fibra, fruita i exclusius probiòtics naturals. Gaudeix ajudant la teva salut digestiva amb Activia i et sentiràs bé. Activia funciona.
Érase una vez una niña y un astronauta.
¿Buzz Lightyear?
Que emprendieron...
¿Un viaje en el tren de la mina?
Vale, de repente el cielo...
¿Se ilumina con los drones del show de Avengers?
Vamos, esta historia no tiene ningún sentido.
Mamá, en Disneyland París todo es posible.
Reserva ahora, precio de referencia 142 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con entradas y media pensión. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones en DisneylandParis.es o en tu agencia de viajes. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Aquest és el Shaolin, especialista de cine en arts marcials. O dit d'una altra manera, especialista a repartir. Tot el dia així. Sí, reparteix molt. Però res comparat amb el que reparteix el rasca milionari de l'ONCE, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis. I això és repartir molt. Rasca milionari de l'ONCE. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb ganes de perdre't per Espanya un cap de setmana? Volar destins europeus? O escapar-te aquest pont que tant de temps has estat esperant? Escapa't i recarrega. Reserva les millors escapades a Viatges al Corte Inglés, sense despeses de cancel·lació. I si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta'n les condicions.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 10:55.
Dos meses después de que empezásemos a salir, un día de lluvia y viento helado en la Pontevedra de mi infancia, Valentina Barreiro me pidió que la acompañase a misa. Supongo que creyó que era un paso adelante y decisivo en la relación.
Manuel Javois, la setmana que ve, el dijous que ve, surt a la venda la nova novel·la de Manuel Javois. El periodista, articulista, col·laborador del programa, torna a la ficció amb una història d'amor i desamor sorprenent entre un periodista i una actriu que també veu esprits. El mateix Javois ha dit que algunes de les 203 pàgines d'aquesta novel·la són de les millors que ha escrit fins ara. Hola, Javois.
¿Qué tal?
Bon dia.
Bon dia.
Felicidades.
Muchas gracias.
De verdad, me parece que es un... Estoy en la página, espérate. 143.
Estoy especialmente excitado porque esta novela, al contrario que otras que he escrito, no la ha leído nadie antes de que se fuese a imprenta. Entonces, los que la estaban, nadie, bueno, evidentemente mi editora, sí, sí, y el equipo de la editorial que ha trabajado sobre ella, pero no he tenido tiempo de dársela a nadie. Siempre tengo a gente a la que recurro. Entonces, vosotros, tú, estás leyéndola también, Aymar Bretos, los periodistas que me van a entrevistar o que me están entrevistando son los que la están leyendo, así que tengo...
¿Qué dice Aymar? ¿Qué dice Aymar?
No ha empezado todavía, ¿no?
¿Ha empezado? No. Yo estoy a punto de acabarlo, diré que en sí. Eso avanzó Aymar. Sí. Que me faltan pocas páginas.
He recibido muy poco retorno todavía porque muy poca gente la ha leído, pero bueno, a ver, yo entiendo que las personas que la han leído, que la están leyendo todavía en ese momento de víspera, es gente de mi entorno y gente que me quiere mucho. Mi editora de Miss Marte y de Mala Herba, que es Pilar Álvarez, luego se fue de Alfaguara, está ahora en Alianza Editorial, mi editora de Mirafiori es Carmen Riera. Se la di y le dije, te estoy entregando el Barça post-Cruyff. Se lo dije de verdad, no estoy aquí usando esta referencia, se lo dije de verdad. Para que me entiendas que ahora este equipo lo ha cogido otro entrenador y quiero saber qué opina Cruyff de este su equipo con otro entrenador.
¿Y qué dijo?
Y me dijo que le había gustado más que las otras dos.
A mí también me pasa, te lo he dicho antes.
Me dijo, me pesa un poco decirte esto, porque yo edité las otras dos, pero creo que con diferencia está siendo la mejor de las
tres. ¿Eres periodista, Javois?
Sí.
¿Eres periodista? Hay un periodista que yo quiero mucho, que se llama Rafael Nadal, que fue director del periódico, que un día vino al programa y dijo, yo ya no soy periodista, ahora soy escritor. porque disfruto más. ¿Te está empezando a pasar?
No, no, la verdad es que no pierdo el entusiasmo de la prensa y no, sobre todo no pierdo el entusiasmo, y creo que no lo voy a perder nunca ya porque son demasiados años. Y yo soy un tipo muy, que se aburre muy rápido de las cosas y me sorprende que sigan el oficio con tanta energía, pero es que a mí me sigue volviendo loco la adrenalina. A mí me trastorna irme a un sitio y tener que escribirlo al momento y enviarlo al momento. Y además ahora, antes aún tenías que esperar 10 horas o 12 horas la imprenta, etcétera. Y el hecho de mandarlo ahora, yo soy de los que llaman al periódico diciendo, por favor, que alguien le dé el ok a la pieza para subirla inmediatamente. Cuando acaba un partido de fútbol, cuando acaba una sesión parlamentaria, cuando estás en medio de una crónica de sucesos. Eso, vuelvo a tener 19, 20 años, vuelvo a ser el tipo que estaba en el Pontevedra escribiendo. No. ¿Puedo dosificarlo? Podría dosificarlo, yo qué sé. Pues a lo mejor con la edad te vas cansando un poco más y quieres dar dos pasos al costado, no atrás, ¿no? Pero no lo voy a abandonar nunca, es mi vocación. Ahora, ¿qué pasa? Que con esto quizás esté disfrutando un poco más porque también estoy aprendiendo más. Es un arte en el cual yo no tengo ninguna experiencia. Yo llevo siendo periodista desde los 19 años y novelista, entre comillas, llevo siéndolo desde hace 4. Entonces cada novela nueva es un mundo. Por eso estoy cambiando tanto de historias, de voces y tal. Yo considero que sí, desde 2019 es mala herba. Había escrito una en la juventud, que es Estación Violenta.
¿Que la he comprado hoy?
Sí.
Ya te lo he dicho, la he comprado en gallego.
Ya me lo has dicho y bajé la voz y bajé la cabeza ruborizado.
No, ruborizado porque...
Bueno, porque lo que escribes con 20 años no es lo que escribes con 40. Y lo que has leído en estos 20 años no es lo que habías leído hasta entonces. Y después que yo quise escribir El Gran Gatsby con 25 años y digamos que el tiro me salió un poco por la culata.
¿Tienes una sensación que tienes muy fácil escribir? ¿Que escribes de una manera muy rápida? ¿Que tienes muy claro...?
Siempre he dicho que no...